5 anys després de l'esclat de la pandèmia, al març de 2020, conversem amb Joan Martí, un dels castellarencs que va estar a primera línia en la lluita contra el coronavirus. Joan Martí va ser, durant la pandèmia, el director de l'Hospital Taulit de Sabadell, centre de referència per molts municipis vallesans com Castellà. El tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Rocío, molt bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Joan, ara la Carme feia memòria de fa 5 anys de tot el que va passar arreu de Catalunya i sobretot a l'Hospital de Sabadell, que és on tu estaves. 5 anys després, quan fas balanç, com definiries aquella època?
A veure, la paraula que em ve a la ment així és intensitat. Una època, bueno, van ser 4, sobretot els primers 4 mesos van ser d'una intensitat extraordinària, però també és veritat que va ser moments de descobrir que hi havia valors encara a la societat. O sigui, és una època contradictòria en el sentit d'això, de tindre tota la problemàtica sanitària que tenia el meu país, però també alhora veure la capacitat de respondre a la resiliència de molta gent.
Quin diries que va ser el moment més dur de tota la pandèmia?
Sens dubte, els primers 15 dies... 15, podríem dir el primer mes. Anem a veure, hi havia una mancança molt important de material d'autoprotecció. De fet, jo recordo una nit que vam marxar a descansar un rat d'una estona a casa amb la idea de que l'endemà no tindríem ni una sola mascareta que repartir. Afortunadament van arribar a les 6 de la matinada i, bueno, va ser un gran què, no? Però vam tindre que improvisar molt perquè no havia cap material. I després, per el desconeixement absolut de com tractar la malaltia.
Ara estava llegint, quan m'estava documentant, una notícia que vam publicar a l'Actual el 24 d'abril del 2020, i dèiem que al Taulí 1.050 pacients havien superat la malaltia, però que a l'altra cara de la moneda hi havia 280 defuncions, no? Suposo que també, al veure que hi havia gent que ho superava, però que també hi havia molta gent que no... estan gestionant un hospital que donava tanta cobertura a tot el Vallès, hospital de referència per a tantes poblacions, era una gran responsabilitat també, no?, que després t'emportaves a casa.
Bueno, evident, a veure, era el patiment de les famílies, de la gent, dels professionals, que també van patir molt. Realment va ser una època molt, molt bèstia, i el que deia, el primer mes va ser molt, molt dur per falta, doncs, el que dèiem, no? Per falta de material, per falta de capacitat de donar resposta i per unes situacions, doncs, això, de gent que moria que, doncs, segurament no li tocava morir si no hagués hagut aquest atac viral, no? I bueno, realment això ha trasbalsat tota una organització d'una manera important. Ara... Responsabilitat, òbviament. La sort és que amb això no et sents... sol, sinó que d'entrada érem un equip de direcció, però després de tot la plantilla que en ple va donar una resposta espectacular.
Ara parlaves de l'organització, també hi havia altres punts de referència a Sabadell, com l'Hotel Verdi, que es va reconvertir també en un espai per acollir a persones que estaven contagiades. Suposo que també aquesta organització entre tots els professionals sanitaris, no només de l'àmbit... diguéssim, més local, sinó també a nivell general de tota Catalunya, va ser complicada, no?, l'organització?
Molt, molt, però van passar... És el que... Jo sempre dic que en situacions extremes la capacitat dels humans d'improvisar i de donar la millor de si és extraordinària. O sigui, nosaltres vam tindre dissenyat un sistema d'informació específic per Covid en 4 dies. Això és impensable en situacions normals, podríem tardar mig any tranquil·lament, però vam ser capaços, i per exemple l'organització dels hotels en va ser un altre exemple, no? Que a més portava molts elements de coordinació, perquè allà a l'Hotel Verdi venia gent que no és que estiguessin greus, sinó que eren persones que tenien patologia, o sigui, tenien el Covid, evidentment, i que no tenien on poder dormir, per la raó que fora, no? O perquè per raons familiars, perquè senzillament no tenien on dormir, etc. I clar, i això no era, no, era més, anava més enllà del que era pròpiament a l'entorn de Sabadell, sinó que afectava, o sigui, venia gent d'altres entorns, d'Osona, del Maresme, en fi, abastava diverses comarques. I era complexa, molt complexa de coordinar-ho.
Has mencionat a l'equip, que va ser molt important per reajustar-vos i, diguéssim, en aquests pocs dies capgirar els protocols i el funcionament de tot un hospital. Ens hem oblidat aquest esforç que vau fer els sanitaris a aquesta època?
No, no, a veure, jo crec que la... Aviam, ara estem en el lloc de normalitat, no? Vull dir, els sanitaris som professionals que fem la nostra feina. Bueno, jo ja no, ja estic jubilat, però bueno, que fem la nostra feina i que esperem la recompensa natural o normal d'una societat que és per al treball que fa, no? En aquell moment van haver mostres de realment d'agraïment que van ser molt útils per reforçar la moral de totes les persones i en aquest sentit estem agraïts. La resta, doncs, evidentment, 5 anys després és lo normal, no podem estar... Perquè hi ha moltes altres professions que fan feines també extraordinàries cada dia.
Diries que aquest suport, aquest efecte, aquestes mostres que deies, no?, de recolzament als sanitaris, això seria la part més positiva que potser es va extreure de la pandèmia? No sé per a tu quina seria, no?, aquest punt positiu de tot això que vau viure aquells mesos a l'hospital?
A veure, evidentment sentir-te reconegut és important. Jo el que es trec de la pandèmia és que no som, que som vulnerables. O sigui, que a vegades ens pensem que som estem molt segurs de nosaltres, que no passarà res, i de cop i volta et ve una cosa com aquestes, que d'entrada venia de la Xina i dius, bueno, això res, i que anaven dient, ah, res, això serà una grip, una miqueta més que una grip, i al final doncs, va tindre una capacitat destructiva important. Crec que hi ha coses que són importants a ressaltar, no? El fet de que es pogués generar una vacuna en un any escàs, això és una cosa inaudita, sense precedents. I sí que obre l'esperança de dir, escolta'm, som capaços de fer moltes coses, no? I donar-li... O sigui, no sé com expressar-me. En fi, la capacitat humana de l'incorporar innovació, recerca, és molt rellevant, crec jo. Això per mi és cabdal, eh? I que obre, en certa manera, el fet de pensar, escolta'm, si ve una altra epidèmia que possiblement acabi venint, doncs probablement la capacitat de resposta sigui millor perquè siguem capaços de generar, doncs, això, un tractament en un període encara més curt.
Això et volia preguntar, si estem preparats per una altra pandèmia, perquè els experts diuen que en un moment o altre alguna en vindrà, no? Tu creus que estem preparats a nivell assistencial per... Ui, aquest riure, digues.
Jo el que espero és que tardi molts anys a venir.
Clar, clar.
Perquè, malauradament, això... A veure, els hospitals, les organitzacions sanitàries, en definitiva, sí que ara hem après coses. Tenim molts... En 5 anys els sistemes d'informació han canviat una borrada. En fi, s'ha avançat i afortunadament es va avançant, no? Però jo crec que quan ve una cosa d'aquestes... un procés d'aquests tan desestabilitzador, doncs qui estigui al front de les organitzacions i les pròpies organitzacions tindran que improvisar en aquell moment, doncs, les noves sortides. És molt difícil tenir un manual de dir, escolta, em vindrà un altre virus, no ho sabem, perquè a més pot ser un virus o pot ser qualsevol altra circumstància. És difícil de preveure i el que sí és important és tenir organitzacions que puguin reaccionar el més àgils possible davant de qualsevol circumstància. I això jo crec que es va avançant. Amb això sí que hem anat fent un pas endavant, crec jo.
I creus que les administracions públiques, les institucions, van estar a l'alçada? Perquè estem parlant molt dels sanitaris que us vau organitzar al principi amb 4 pals i 2 rodes per atendre a moltíssima gent i després, afortunadament, 5 anys després, els protocols i, com dius tu, ha avançat molt la qüestió, sobretot, de la recerca i d'estar preparats per atendre persones amb patologies similars a la del Covid, no? Però a nivell institucional, administracions, vosaltres, el teu col·lectiu, o tu particularment, consideres que van estar a l'alçada?
A veure, és molt complexa. A l'hospital era complexa. Jo sempre recordaré que els 3 primers dies van ser d'un caos absolut. arribava gent a urgències i ens va costar una miqueta de reaccionar i a l'administració pública doncs, podríem dir el mateix, però la situació era molt complexa. Anem a veure, aconseguir passar per la pilota passada és molt fàcil, combinar, etc. Però aconseguir mascaretes que venien de la Xina, doncs en aquell moment era complexíssim. Jo vaig aprendre que la major part de guants, un altre material de protecció necessari, es fabricaven a Malàsia. I tu dius, ostres, de cop i volta dius, escolta'm, coses que eren impensables, però al final tu demanaves guants a l'empresa que et proveïa i ja està. Però és que l'empresa que et proveïa et deia, escolta'm, és que no en tinc, perquè això ve de Malàsia, etc. Llavors, és molt fàcil fer crítica i jo crec que va ser molt complexa. I podria dir que, en general, així com altres vegades he vist reaccions pitjors, almenys en l'entorn sanitari, de salut, del que és la Conselleria de Salut, es va reaccionar força bé, sincerament.
No sé si preguntar-te per les declaracions de la directora de Salut de Castella i Lleó, exdirectora ara. No sé si has escoltat que va dir que la pandèmia no va ser tan pandèmia, no? Què li diries tu que vas estar al capdavant d'un hospital tan gran com el de Sabadell?
Bueno, doncs diria que aquesta senyora, no sé, devia que estar a casa seva i no t'enterarà el que passava. No puc dir massa més, perquè jo vaig veure com moria gent de manera impensable a gent que no li tocava. I això ho vaig veure, vamos, que evidentment amb una grip no passa. Claríssimament. Però bueno, hi ha gent que a vegades per la política, per el sentit comú.
Hi ha molts negacionistes, eh? No només de la pandèmia, sinó del canvi climàtic, que ni una pila. És sorprenent, però passa.
No sorprèn, sorprèn, però bé. Bueno.
No m'agradaria acabar l'entrevista...
Ara, perdona,
digues, digues.
Diuen que hi ha terraplanistes també, no? O sigui, gent que dins d'aquests, diguéssim, conspiranoics, que diuen que la Terra és plana, doncs dius, escolta'm, gent disposada a pensar el que vulguin i a opinar el que vulguin, n'hi ha molta. Sí, és el que dius tu. Però jo dic que vinguin i es posin allà i veuran si és veritat o no.
Sense vacunes i sense antibiòtics, la meitat hauríem caigut com mosques. Això és evident. Joan, escolta, voldria acabar l'entrevista amb un punt positiu. T'he preguntat abans... per les qüestions una miqueta més complicades o els moments més durs. Hem recordat també, no, que aquest impuls a la recerca, per exemple, amb les vacunes, tu consideraves que era de les millors coses que n'havíem extret de la pandèmia, però si tu haguessis ara de tancar els ulls i quedar-te amb una fotografia positiva, un record, un bon record d'aquella època, quin seria? Si tanquessis els ulls ara mateix?
La resposta dels professionals. Així. O sigui, ja ho vaig veure com tot, eh? I no es pot extendre al 100%, però una gran majoria de professionals van donar el callo el que no està escrit, van treballar el que no està escrit, en situacions complexes, perquè són persones humanes que també tenien por. I en aquest sentit, jo dic, ostres, això és espectacular. Et demostra, et fa pensar una mica, bueno, repensar que els humans tenim un substracte positiu, un substracte bo, encara que a estones siguem dolents.
És veritat, eh? Que, com dius tu, jo que tinc família també que treballa en l'àmbit de la salut, eren setmanes i setmanes sense poder-los veure, sense saber si estaven bé del tot, perquè sempre et deien que tot va bé, no pateixis que tot va bé, però el patiment que hi havia era evident, perquè també hi havia molts sanitaris doncs, que van perdre la vida, no?, a la pandèmia, que es van arriscar
se la van jugar. Afortunadament no vam tenir cap cas, però van haver, evidentment, que van morir i la gent passava por. I és normal. I sobretot al principi, que no teníem... Quan ja veus que la cosa està més controlada, que comença a haver una idea de com tractar-lo, etc., ja estàs més tranquil, però al principi és que donàvem pals de cel, de sec, i a sobre no teníem en què protegir-nos. O sigui, que és complicat. Però així i tot la gent s'hi va posar. I això és molt... Jo ho poso molt en valor.
Afortunadament, ara, de moment, la situació està... molt tranquil·la, han passat 5 anys, has dit que estaves jubilat. Ho trobes a faltar, això d'estar a primera línia, o no?
Mm. Bueno, no, la veritat és que no, m'ho estic passant bé, tinc temps, puc dedicar-me a fer coses, a viatjar, en fi, bé, la veritat és que estic content. Ara, és cert que hi ha moments que dius, bueno, allò, l'adrenalina de primera hora del matí, pues, la notes a faltar, però és normal, això.
Però ara és una època, com dius tu, de gaudir de tota aquesta feina feta. I, escolta, Joan, gràcies per haver compartit aquests records aquí al Connectats i, sobretot, gràcies per tota la feina que em consta que vas liderar amb tot aquest equip de persones que estaven al teu costat durant la pandèmia, perquè això va ser molt important per moltíssima gent i des d'aquí, des del Connectats, també us fem un agraïment a tu com a representant també de tot aquest col·lectiu de sanitaris. Doncs gràcies i bona tarda.
Doncs moltes gràcies, bona tarda i a disposar.
A disfrutar, gràcies.
Vagi bé.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
I 22 minuts de la tarda i és moment de parlar de ciència i tecnologia perquè les bateries formen part essencial del nostre dia a dia. Telèfons, ordinadors, cotxes elèctrics i molts altres dispositius depenen d'aquestes fonts d'energia. No obstant això, què en sabem realment sobre el seu funcionament? Com podem fer-les més eficients, duradores i menys contaminants? Al Sincrotró Alba s'estan duent a terme investigacions per comprendre millor aquests dispositius i desenvolupar les bateries del futur. La directora del Connectats, Carme Reverte, n'ha parlat amb les investigadores Marta Ávila i Laia Torres.
Laia, què et sembla?
Quin tema, no?
Quin tema, perquè no ens n'adonem, però penseu quantes vegades al dia carregueu algun dispositiu o patiu perquè no us queda bateria, no?
Moltes vegades.
Exacte,
però moltes vegades al dia.
Si pensem, no sabem ben bé què són, com funcionen, com s'avança amb les bateries, i per això, com deies, tenim avui aquí la Marta. Abans d'abordar per això el tema de les bateries, hem mencionat l'oficina industrial. Marta, si ens vols comentar també una mica què hi pinta una oficina industrial a l'Alba.
Sí, doncs hi ha una oficina industrial, doncs, perquè al Sincrotró tenim unes tècniques, les tècniques de Sincrotró, que serveixen per caracteritzar materials que no només són útils per a la recerca acadèmica, sinó també per a les empreses, per tal de millorar els seus productes, per conèixer els seus processos millor. I moltes empreses doncs, no coneixen això, que hi ha aquestes capacitats que poden fer servir, i nosaltres ens dediquem doncs, a això, a fer recerca, o sigui, fer comunicació perquè les empreses ens coneguin i a realitzar els experiments que les empreses porten a terme al Sincrotró, ajudar-los tant en la preparació de mostres com en les diferents etapes, com a donar un informe final amb els resultats obtinguts.
I tant pels usuaris públics, no? Alba és un centre públic, venen usuaris públics, però també empreses, com bé deies. En els dos àmbits, la recerca en bateries és un tema important actualment?
Sí, tal com m'heu comentat abans, doncs ara les bateries estan a gairebé tots els dispositius, tot funciona amb bateries i la idea és cada vegada anar reduint més l'ús dels combustibles fòssils, que són limitats, i anar avançant més en el tema de les bateries, fer-les servir en tots els àmbits possibles.
Marta, i exactament què és el que s'estudia a l'Alba sobre les bateries?
Doncs, tal com he dit també, al Sincrotró tenim unes tècniques que permeten caracteritzar materials amb un gran detall. I, sí, permeten caracteritzar materials amb gran detall i el que tenim a Alba, doncs això, són aquestes tècniques que poden estudiar nous materials per bateries, per fer-les més eficients, per tenir més capacitat d'emmagatzemar més energia, per utilitzar materials que siguin més assequibles, evitar, per exemple, el liti, que és un element que no n'hi ha molt i que és bastant car, i per estudiar això, processos, perquè es poden fer servir, es pot ciclar les bateries, es poden fer estudis de les bateries mentre s'estan fent funcionar, o fins i tot un cop ja s'han exhaurit, pues fer estudis d'aquestes bateries.
Deixa'm que fem una pregunta, potser la més òbvia de totes, perquè segur que tots, quan parlem de bateries, sabem de què estem parlant, però potser caldria, no?, definir exactament què és una bateria.
Sí, és clar. Doncs, bueno, una bateria, com tots sabreu també, és això, és un dispositiu que permet emmagatzemar energia i alliberar-la en el moment en el que nosaltres la necessitem. O sigui, està format per dos càtodes, elèctrodes, per membranes, que té diferents components, i això serveix, això, doncs, per emmagatzemar energia i alliberar-la en el moment en el que nosaltres la necessitem.
Llavors, la llum de sincrotró en l'alba, com ajuda la recerca en bateries? O hi ha diverses tècniques? Què podem observar ben bé?
Sí, amb la llum de sincrotró tenim diferents tècniques. Una d'elles permet, doncs, veure l'estructura d'aquests materials de les bateries, la composició, perquè moltes vegades l'estructura està relacionada amb les propietats d'aquestes bateries, per això, per millorar-ne les propietats, tant si és per donar energia més ràpidament o com per emmagatzemar-ne més. També tenim una altra tècnica que serveix per veure els diferents elements que la composen, ja sigui el liti, el cobalt, el manganès i el níquel, com estan i com van canviant mentre aquestes bateries estan funcionant. I altres tècniques que són d'imatge, com la tomografia de rajos X, que permeten veure això, com és l'interior de la bateria, com és l'estructura, i a part, això, mentre està funcionant, com va canviant. És una tècnica d'imatge.
Sí, tu tens la bateria, per entendre'ns, carregant-se, descarregant-se, el procés que ha de fer, i aneu mirant, no?, com sí, els materials fan aquesta operació, diguem-ho així.
Sí, com va canviant l'estructura o els diferents components, com estan reaccionant.
Algú es preguntarà, i per què estudien? Quin és l'objectiu d'aquesta recerca en les bateries?
Doncs, bueno, com hem vist ara, hi ha molts cotxes que són elèctrics, doncs una de les coses que es volen estudiar és això, que tinguin més capacitat d'emmagatzemar energia per poder fer viatges més llargs sense haver-nos d'aturar. També fer-los més lleugers. Les bateries dels cotxes, doncs, fan que pesin més. Doncs, si es fan més lleugeres, doncs, els cotxes pesaran menys i consumiran menys energia. També la idea és fer-les més lleugeres, per exemple, perquè puguin anar en avions i no gastar combustibles fòssils en avions. O fins i tot més petites per dispositius com els rellotges o, diguem-ne, això, fer-los cada vegada. I també, doncs, amb materials que siguin més econòmics o més accessibles.
De fet, no, hi ha molta recerca tothom, si us fixeu en les vostres bateries, segurament porten liti, no? Posa allà LI, i un tema és substituir el liti perquè, com que és un material poc abundant, no, doncs també és molt més car que altres materials. Hi ha recerca en buscar altres materials?
Sí, de fet, el sincrotró, hi ha una investigadora molt important, la Rosa Palacín, que ha fet recerca fent servir en lloc de liti bateries de calci, amb l'empresa, conjuntament amb l'empresa Toyota, que és un dels fabricants de cotxes amb bateries elèctriques més importants.
Que de fet, ara que menciones a la Rosa Palacín, no?, que és de l'ICMAP, de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, aquí l'Autònoma, dic mencionar, Carme, podem fardar una mica, que fa real desembre vam inaugurar un nou laboratori a Alba, o sigui, està situat a Alba, però està fet conjuntament amb l'ICMAP, no?, sobre bateries.
Sí, és el laboratori, un laboratori en conjunt amb l'ICMAP de bateries, que serveix això per preparar mostres i a la vegada per fer-li diferents trastades a les mostres i veure com estan canviant, per exemple, això, provar que siguin més segures, que és un dels altres temes que és important comprovar, doncs, això, que no explotin les bateries.
Això anava a dir en el sentit aquest dels patinets elèctrics que hem vist que ara...
Ah, clar.
No?
O els mòbils en els avions, clar. Si s'escalfen massa i exploten, doncs són un perill.
És veritat, els mòbils. Ara... Algun model, doncs, ha acabat de sortir del forn, va durar 4 dies. Sí. Els van haver de retirar, us en recordeu.
Correcte, sí.
No?
Sí, entre això i els vídeos de patinets que s'inflamen, de fet, em sona que uns bombers, una vegada que ens van venir a fer una xerrada, perdó, no me'n vaig del tema, però només ens van dir que una de les sortides que feien més sovint ja era anar a pagar a cases en què s'incendiaven els patinets. O sigui, cuidar d'on tenir-los al menjador o coses d'aquestes. perquè... Compte. Aquí ho deixem, servei públic.
Marta, creus que veurem altres progressos en el futur pròxim sobre el tema de les bateries?
Sí, és clar, o sigui, és un tema que està molt en voga, hi ha moltíssima recerca en aquest tema i tal i com comentava això, la idea és que ha de tenir bateries això que durin molt més temps, molt més lleugeres i que estiguin implantats això en tot tipus, tant en dispositius mòbils com en els cotxes, en tot tipus de vehicles, fins i tot la idea és això, que els avions puguin anar amb bateries en lloc de combustibles fòssils, que ja se sap que els avions són un dels vehicles que més contamina.
I el tema del reciclatge, perquè clar... quan hem fet la presentació, parlàvem també de sostenibilitat. Això també és un tema que preocupa.
Sí, sí, tens tota la raó. O sigui, el tema, ara amb tots aquests cotxes que ja porten bateries elèctriques, quan es vagin substituint, doncs generaran molts residus provenients d'aquestes bateries elèctriques. I la idea és això, aprendre a reciclar-los, a separar cadascun d'aquests components per reutilitzar-los en noves bateries i que no siguin un problema per al medi ambient. També això de fer bateries més sostenibles o més reutilitzables o que durin més temps perquè el reciclatge sigui més tard. Però sí, sí.
I aquests progressos que abans et preguntava són... Clar, és que el món de la tecnologia no ens n'adonem, però va molt ràpid. Mm-hmm. Sembla que no, però va molt ràpid. La investigació requereix de temps, amb la qual cosa és una mica un contrapès, mm-hmm. no? Que dius, com pot ser que vagi tan ràpid si la investigació necessita de temps? Quan parlàvem abans dels progressos, Marta, estem parlant de canvis d'aquí quant de temps, aproximadament? No sé si...
De fet, clar, ja fa molt de temps que s'està fent recerca en tema de bateries, o sigui que estem recollint els fruits de recerca que s'ha fet anteriorment i se segueix fent molta recerca, o sigui que els canvis els anem veient ràpidament amb noves bateries per cotxes que ja duren molt més que les que duraven abans o amb mòbils que són molt més petits, sí. que la bateria es carrega uh-huh. menys o que són més segures, o sigui que ja els anem veient i ja anirem veient tots aquests canvis que no ens n'adonem, evidentment, perquè va tan ràpid que no som capaços d'adornar-nos això, que els nous mòbils, que els nous dispositius, que els nous cotxes ja tenen bateries molt més potents que les que tenien abans.
Sí, de fet, només anava a afegir. Potser en altres camps de la recerca, tipus medicina o així, sí que a vegades, no, diem paciència, costen més en arribar als avenços o la part comercial, també fins i tot en el cas de les farmacèutiques, però en aquest cas potser, és com deia la Marta, no, molt ràpidament es van afegint petits canvis que hem de fer com una mirada enrere, recordar com eren alguns dispositius fa 5-6 anys, i veurem que, si ho pensem tot, veurem que hem millorat.
L'aplicació és més ràpida, també.
Sí,
perquè es pot fer recerca, es poden obtenir resultats, però després, fins que arriba l'aplicació... d'això també passa un temps, no?
El que passa és que, clar, hi ha moltes empreses i mm-hmm. hi ha molta indústria interessada en que...
Clar, també, clar.
Això,
tot ajuda.
Hi ha molts diners posats en aquest tema perquè, per això, per ser el cotxe que la bateria dura més o el cotxe que la bateria és més lleugera o em refereixo al cotxe o als mòbils. També cada any surten mòbils nous amb nous tipus de bateries, o sigui que hi ha molta recerca i hi ha molta inversió.
Mm-hmm. Doncs, jo estava fent com un petit exercici mentre parlàvem mm-hmm. del tema i potser el podríem traslladar a l'audiència. Feu una llista de totes aquelles coses que en la vostra quotidianitat, en el vostre dia a dia, doncs necessiten d'una bateria.
Sí, senyor. Mm-hmm.
I pregunteu-vos, doncs, quanta atenció li heu de prestar a tots aquests artilugis que fem servir i que abans al principi dèiem és que els hem de carregar. Quantes vegades fem aquest exercici? I veurem una mica la importància de...
Sí, també això. I com, i com era aquest artilugi potser això fa 5-10 anys enrere, no? També en el sentit de quan et durava el mòbil, com de gran era, com pesava, quina autonomia tenien els primers cotxes elèctrics, que no fa pas tant, que no feies trajectes molt curts, no? I ara és molt més... llarg, per tant...
I fins i tot en això, en carregar bateries molt més ràpid, sí. Que abans s'havien de parar potser 2-3 hores un cotxe per carregar-lo, i ara la idea és que potser això, amb el temps que tardis a prendre un cafè, el puguis carregar.
Resumint, que som optimistes.
Som optimistes. Doncs com veieu, ja no concebem un món sense bateries, no només per tots els dispositius electrònics portàtils, ja hem parlat de mòbils, tauletes, ordinadors o el transport elèctric, sinó també per emmagatzemar l'energia que obtenim a través de les fonts renovables com la solar o l'eòlica. Això ens ha de servir per fer la veritable transició, un model d'energia verda. Per tant, agraïm a la Marta que avui hagi vingut a, permeteu-me l'acudit, a carregar-nos les piles.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Marta, gràcies, Laia.
Gràcies, fins
bon
la
dia.
Propera.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Passen 6 minuts de 6:15 de la tarda, vol dir que és moment de conèixer les estrenes de la cartellera, com sempre, amb Sergi Estapé, des de la Municipal de Terrassa. Sergi, molt bona tarda.
Bona tarda, torna al cinema aquí al Connectats, com cada divendres, on repassarem algunes de les estrenes, i avui ho farem en solitari, us parla Sergi Estapé, perquè el Jordi Guillem, que és el cinèfil nostre, el periodista de Diari de Terrassa, que ens col·labora, que ens ajuda, doncs avui per uns temes seus doncs no ha pogut estar amb nosaltres. El que no canvia és una mica el format d'aquesta secció de cinema aquí del Connectats, que, com sempre, fa el repàs de 5 de les estrenes que hi ha aquest cap de setmana, i després parlarem de la resta, així per sobre, i també parlarem d'una efemèride. Avui felicitarem a una actriu catalana molt coneguda, actriu i directora. Comencem amb una pel·lícula feta aquí, es diu Buit, 8, i la dirigeix Julio Medem. És una pel·lícula que... parla, diríem, de 8 capítols, 8 moments, no? De 8 dates decisives en la història d'Espanya entre 1931 i 2021 que viuen a l'Octavio i l'Adela, que ja tenen 90 anys, no? Ells neixen en dos pobles veïns i a prop de la serra de Madrid, i bueno, van visquent doncs, des de quan es programa la República a altres històries que doncs, van passant doncs, aquests 90 anys. No? La pel·lícula la protagonitzen Ana Rujas i Javier Rey, també participen Álvaro Morte, que recordareu que és el professor de la Casa de Papel, també hi ha Tamar Novas i Loreto Mauleón. És una pel·lícula que es preestrena al Festival de Màlaga. Escoltem una miqueta d'aquest 8.
Doy mucho valor a la pesca, ¿sabe por qué?
No.
Porque se necesita paciencia y esperanza. Así se consiguen las cosas importantes en la vida, despacito y esperando que llegara.
¿Y qué espera que llegue en su vida?
Doncs aquesta pel·lícula de Julio Medem ens dona pas a una altra pel·lícula també feta aquí. És una pel·lícula que es diu Un any i un dia. En aquest cas el director és Alejandro San Martín i participen actors i actrius com Nicole Wallace, Luis Fernández, Nadia de Santiago, Carlos Iglesias o Fanny Gautier. És una pel·lícula, és una mica un drama romàntic, no?, que bé, doncs, una mica parla d'allò de recuperar l'amor, doncs, bueno, quan un cop has perdut aquell amor de tota la vida, no? I en aquest cas l'Hugo doncs, vol recuperar l'amor de la seva vida aprenent a tocar el piano, durant un any, i hi ha una veïna que es diu Nerea, que es diu que la que és la que ajudarà a aconseguir-ho fent-li aquestes classes de piano, no? Un típic drama romàntic, allò del desamor, l'amor i el desamor, que tant en la música com al cinema ja ho sabem que sempre estan molt presents. És una pel·lícula, doncs, que els que us agradin aquestes, bueno, els drames romàntics, on hi hagi una mica de tot, doncs que segur que us farà el pes. Marxem cap als Estats Units i anem a veure què ens podem dir d'una pel·lícula llarga, de 2 hores de duració, que es diu The Alton Yates. És una pel·lícula que dirigeix Barry Levinson, amb guió de Nicolas Pileggi, i que surt un dels grans, 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 poseu-vos dret, sisplou, com Robert De Niro. També al costat del gran Robert hi ha Debra Messing, Cosmo Jarvis, Catherine Narducci o Michael Rispoli, entre altres. És un drama. No sé si us sorprendrà que Robert De Niro surti en una pel·lícula de la màfia basada en fets reals dels anys 50, i en aquest cas, doncs, parla de De Niro, és Frank Costello, i també alhora és Vito Genovese, no? Són dos capos del crim organitzat de Nova York en aquelles èpoques, i parla una mica del control que tenien tots dos, no?, per fer-se amb el poder, doncs, dominar una mica els carrers de la ciutat en aquella dècada, on llavors era tot molt més dur, tot i que la màfia segur que continua operant. Havien sigut grans amics, tant Costello com Genovese, però una sèrie de gelos, una sèrie de traïcions van portar a que bueno, hi hagués un enfrontament que canviarà la forma de la màfia i també d'Amèrica. Doncs clar, el que podem fer és escoltar una mica d'aquest Alton Yates, aviam que ens en fem una idea de què podem esperar.
Has escogido un camino muy peligroso.
Ni que no lo hubiéramos hecho antes. Son gajes del oficio, ya sabes que yo...
Sí,
no...
pero tengo una posición. Hago donaciones, pago mis impuestos.
No olvidemos que si has llegado hasta ahí, es por mí. Don ciudadano ejemplar. ¿Quieres ser como ellos? ¿A quién vamos a engañar? Son los dueños de este país. Nosotros jamás seremos gánsteres tan importantes. No puedes estar dentro y fuera.
Doncs The Alton Yates és aquest, bueno, Robert De Niro, que doncs, les pel·lícules relatives a la màfia doncs, no li són estranyes. Recordem que va sortir El Padrino, la segona part del Padrino, ha sortit a Uno de los Nuestros, inclús a Una Teràpia Peligrosa, ell feia de capo mafiós, però més amb clau de comèdia, i moltes altres pel·lícules on ell ha aparegut doncs, com a un dels mafiosos, a vegades més rang, inclús també, si recordem, Els Intocables d'Eliot Ness, ell feia el paper del cèlebre Al Capone, és a dir que aquí podeu tornar a veure el gran Robert De Niro doncs, imbuït o immers en aquests papers de mafiós. Ens mantenim als Estats Units, no marxem, perquè us parlo d'una pel·lícula que es diu Novo Caín, la dirigeixen Dan Berg i Robert Olsen amb un guió de Lars Jacobson i que protagonitzen Jack White, Amber Mindfunder, Ray Nicholson, Jack Batalon i Betty Gabriel, entre altres. És un thriller comèdia negra, no? És un home que doncs, és molt introvertit, és una persona tranquil·la, però que té un estrany trastorn genètic que el fa immune al dolor físic. Què us sembla, no? Això que no us faci mal als queixals o que no tingueu mal de cap, doncs aquest senyor té aquest trastorn genètic que, escolta tu, no té mai mal. Però quan una parella seva, que fa poc que té, l'agafen com a rehén amb un atracament a un banc, doncs això el converteix en un superpoder i suposo doncs, que intentarà doncs, salvar a la seva estimada aprofitant aquest poder. Doncs bé, si us interessen aquestes comèdies negres, aquesta que també amb tocs d'acció, tocs de thriller, doncs aquesta pot ser la pel·lícula que us interessi aquest cap de setmana. I acabem tornant aquí, al nostre país, on doncs us presentem la pel·lícula Los Aitas. És una comèdia, un road movie, no?, dels anys 80, relacionat també amb la paternitat, on apareixen doncs, actors ja reconeguts aquí, com Kim Gutiérrez, Juan Diego Botto, i Iñaki Ardanaz, Miquel Lozada, i també surt Laura Weismar. És una pel·lícula que dirigeix Borja Cobeaga, que també és el guionista juntament amb Valentina Viso, i és, com dèiem, una comèdia en la qual, en la perifèria obrera del Bilbao de finals dels anys 80, hi ha un equip infantil de gimnàstica rítmica que pot participar a un campionat a Berlín. Clar, les mares no poden acompanyar les nenes pel que es veu, i això hauran de fer els pares, que en principi sembla que no els hi fa gaire gràcia anar a aquest viatge i veure doncs, les seves filles allà en aquest campionat. No els interessa l'esport, són més futboleros, crec que és el, va d'això una mica, i bé, totes les intríngulis, tot el que passa durant aquest viatge. Escoltarem un tros d'aquest Los Aitas, que pels que no sapigueu, Aita és pare en euskera.
Las niñas no pueden viajar sin un adulto responsable.
¿Pues es esto?
Yo no valgo como adulto responsable.
Entonces yo tampoco.
Tendréis que acompañarlas vosotros.
Nosotros no podemos.
Claro que podéis. Estáis todos en el paro.
Aita, pero llegamos tarde.
¿A mí qué me cuentas?
Ah, no, te sale la...
¿Y a cuánto está Berlín de aquí?
A 2.000 kilómetros, que lo he mirado. Si fuera un campeonato de fútbol...
No te confundas, irían con sus madres también.
Y si fuera de chicos, digo.
¿Qué hacemos aquí? ¿Nuestras hijas son nuestras? ¿Hacemos lo que queremos?
¡Qué hostias!
No pasa nada aquí, ¿eh? ¿Es esto Francia ya? Let's go.
Doncs aquesta pel·lícula Los Aitas, on aquests pares que estan a l'atur, com es desvetllava aquí en el tràiler, doncs han d'acompanyar les nenes a una competició de gimnàstica rítmica a Berlín. Doncs bé, aquí fins aquí el repàs, aquestes 5 pel·lícules que acostumem a repassar cada divendres, però també s'estrena una pel·lícula del gènere fantàstic dels Estats Units, com és Blancanieves, un drama fet a Dinamarca que es diu La xica de la aguja, Misericòrdia, que és un thriller fet a França, Wildig, De regreso de la naturaleza, que és un documental fet a Gran Bretanya, un documental fet aquí que es diu Salvaje, Salvaje, i Sugar Island, que és un drama fet a la República Dominicana. Doncs bé, arribats a aquest punt, com sempre, quan arribem a aquest punt, doncs parlem, doncs recordem que fa anys que es va fer aquesta pel·lícula, que aquest s'ha mort, o que aquest fa anys que es va néixer, o que hi ha aquest festival. Doncs no, avui parlarem, com dèiem, d'una actriu catalana, és nascuda a Barcelona el 24 de març de 1957, per tant, el dilluns farà 68 anys. Estem parlant de Sílvia Munt, actriu, directora de cine, de teatre, també de televisió, que molts doncs, recordareu de moltes pel·lícules, sobretot amb directors catalans. Ella és membre de l'Acadèmia del Cinema Europeu i de l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. Va estudiar dansa clàssica i contemporània i ho va combinar amb els estudis de psicologia. Es va titular en ballet clàssic per la Royal Ballet de Londres el 1974 i als 16 anys va debutar com a ballarina per fundar poc després el Ballet Contemporani de Barcelona. Als 20 anys, per això, comença ja bueno, a dedicar-se una mica a la interpretació teatral i la Sílvia Munt debuta en el cinema a 1978 amb la pel·lícula de Francesc Bellmunt, L'orgia, no sé si l'heu vista, és aquella pel·lícula on també surt... Bueno, el principal protagonista és Juanjo Puigcorbé, surt una actriu d'aquí de Terrassa, la Maria Dolors Duocastella, que fa de mare del Juanjo Puigcorbé, i bé, és un grup de joves que, doncs, amb el tardofranquisme, bueno, més que el tardofranquisme és quan ja més o menys havia mort el dictador, però que encara la cosa no de llibertats n'hi havia poquetes, i doncs, bueno, volen fer una orgia i queden doncs, un cap de setmana en una casa, doncs allà doncs, deixen anar doncs, totes les seves passions. L'any 81 va fer La plaça al diamant, de Francesc Betriu, també una pel·lícula doncs, que també va ser sèrie, i després, més endavant, doncs, ha treballat amb Fernando Trueba, per exemple, Sal Gorda, 1983, també amb Pedro Olea, 1983, també amb la pel·lícula Aquelarre, una pel·lícula de 1991, que és Alas de Mariposa, amb Juanma Bajo Ulloa, que li va suposar el Premi Goya a la millor interpretació femenina. No serà l'únic Premi Goya, perquè també amb el seu apartat de directora, la Sílvia Munt també va guanyar el premi al millor curtmetratge documental l'any 2000, L'Àlia, és un documental, un curtmetratge documental que va guanyar aquest premi. Continuem una mica amb les pel·lícules, recordarem, per exemple, La passió turca, 1994, de Vicente Aranda, aquella pel·lícula amb Anna Belén, El rei del río, amb Manuel Gutiérrez de Aragón, El porqué de las cosas, amb Ventura Pons, també va fer Éxtasi, Mariano Barroso, El dominio de los sentidos, Una piranya en el bidem, Carlos Pastor, Secretos del Corazón, amb Moncho Armendáriz, que va ser una pel·lícula nominada a l'Oscar com a millor pel·lícula de parla no anglesa, i també ha participat amb altres, doncs, com el viatge d'Ariane, Remake, el 2007 va fer Pretextos, i el 2015 va fer l'última pel·lícula com a intèrpret, Requisitos para ser una persona normal, de Leticia Dolera. Quan s'estrena com a directora? 1998, fa Déjame que le cuente, que és un curtmetratge, i el 1999, el que dèiem, el L'Àlia, que guanya en el Premi Goya. L'últim que ha fet, doncs, el primer llargmetratge, que va ser documental, era Elena Dimitrievna, Diakonova, i després va fer un altre, el primer llargmetratge de ficció va ser el 2007, que era Pretextes, que ja l'hem comentat, que també era la versió en català, ella també sortia com a actriu. L'última pel·lícula que ha fet com a director és Les Buenas Companyies, que era una pel·lícula dedicada a les dones de Errenteria, i és doncs, l'última que ha fet com a directora. No sabem si està ficada en molts més projectes. Aquesta pel·lícula és de l'any 2023, i el que farem serà marxar amb la banda sonora original d'aquesta pel·lícula, Les Buenas Companyies, que va dirigir, com hem dit, Sílvia Munt. La música és de Paula Olaz, i doncs, així per recordar algunes de les actrius que apareixien, doncs hi sortia Alicia Falcó, Elena Tarrats i Itziar Ituño. Doncs bé, fins aquí la secció de cinema del Connectats. Esperem la setmana vinent ja poder tornar a disposar o comptar amb la participació del Jordi, que així es fa més a més, i així ens podem discutir, ens podem tirar una mica els trastos pel cap, però bé, no mai arriba la sang al riu, que es diu. Doncs bé, que tingueu un bon cap de setmana. Com ell diu, bon cinema, bon cap de setmana, fins la setmana vinent.
Betiko zehazkatu bat egon zen.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
I thought the hands of time would change me, and I'd be over this by now. Yeah, it's been too long since we
I els últims minuts del Connectats de cada divendres, ja ho sabeu, fem un repàs de les activitats de cap de setmana que podeu trobar a l'àrea metropolitana, i comencem amb les propostes dels companys de Terrassa. Bona tarda, Sergi Estapé.
Bona tarda, Terrassa. Dissabte a les 5 de la tarda i a la sala Xavi Sallent, històries al musical a càrrec del quadre escènic de la Santa Creu. I diumenge, a partir de les 11 del matí, al Parc de Vallparadís, Picnic Jazz, amb les actuacions de la Barcelona Jazz Orquestra, la Gimbales Groove Band, Lluís Coloma i Blue Lumarini i la Tòfol.
I saludem ara els companys de Sabadell. Bona tarda, Júlia Ramon.
Aquest cap de setmana a Sabadell continuen les sessions de música urbana amb el Festival de Dansa Metropolitana al Parc Catalunya i també els passis de Pinocchio a la Faràndula, que es va estrenar amb èxit l'any passat. En canvi, diumenge tenim una de les cites més especials de l'any de l'Orfeó, amb el concert de Pasqua, i aquest dissabte a la Cava Orpí de Sabadell hi actuarà el grup de música sabadellenc Urgent.
Irem a conèixer què ens proposen els companys de Badalona amb l'Anna Clara.
Bona tarda de nou. Doncs demà dissabte se celebra el penúltim cap de setmana del Dansa Metropolitana. Al migdia hi haurà tres espectacles gratuïts al Centre Cultural L'Escorxador, mentre que a les 8 del vespre el Teatre Zorrilla ballarà a ritmes africans amb l'Àfrica en Party. Les entrades estan disponibles per 18 euros a la pàgina web del teatre. També en dissabte, però a la Sala Sarau, hi tindrà lloc l'espectacle Humor Blanco, el nou show del guionista i còmic David Suárez, a les 7 de la tarda. Més tard, la festa continuarà amb les versions de pop nacional de Mala Vida a 12:45 de la nit. I pel que fa diumenge al migdia, la Vila de Santa Coloma de la companyia Sol Picó farà el seu espectacle Carrer 024, una reflexió sobre la soledat en la societat actual.
I anem ara al Prat amb Luis Rodríguez.
Bona tarda. El cantautor Marc García Arnau presentarà aquesta nit Revés de Zurda, el seu tercer treball d'estudi, un disc que, com ell mateix explica, té dues ànimes, una de més gamberra i l'altra més existencial, i que recull temes propis i alguns poemes musicats de Miguel Hernández, Jaime Gil de Viedma o Ángel González. L'altre protagonista del cap de setmana és el Dansa Metropolitana, amb l'espectacle Soles de Candela Capitán a l'Artesà a les 8 del vespre i diumenge la cloenda del projecte Vibracions al Centre Cívic Jardins de la Pau.
I anem ara en castellà amb Rocío Gómez.
Bona tarda, cap de setmana molt intens a Castellà. Aquesta nit no us perdeu el concert de List and the Wonders a partir de les 9 al Calissó i al mateix espai, i també a les 9, però demà dissabte, concert de Daniel Higiénico. Una proposta totalment diferent serà dissabte la tercera fira de plantes del segle XXI que organitza l'Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes, una fira que comptarà amb conferències, visites a les instal·lacions, demostracions i debats. I encara un apunt més, perquè la plaça del Mirador acollirà dissabte la proposta d'Escape Room Escape City Feminista, que organitza la Regidoria de Feminismes i LGTBIQ+, a partir de les 5.
I des de Sant Cugat del Vallès us explicarem que aquest cap de setmana la ciutat acollirà la primera edició del Festival Gatzara, una mostra de música d'arrel dels Països Catalans. I amb això ens acomiadem. Molt bon cap de setmana! We'll be right back.